Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Us ho explicàvem aquest matí en aquest informatiu, dia de negociacions in extremis perquè els pressupostos catalans del 2024 tirin endavant. Demà hi ha previst el debat al Parlament i el govern encara no té tots els suports garantits. Tots els partits polítics, menys el PSC, han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat. Avui hi ha prevista una nova reunió, però, entre el govern i els comuns per mirar d'encaixar un acord pels comptes catalans. Junts, tot i presentar esmena a la totalitat, també està obert a seguir negociant. L'acord entre Esquerra i el PSC, però, contempla, entre d'altres, un augment del 5% de les tarifes per la cartera de serveis socials. Per parlar-ne de tot plegat i del que inclou aquest acord en l'àmbit més social, tenim amb nosaltres a aquesta hora Josep Serrano, tresorer i membre de la Junta Directiva de la Confederació Patronal del Tercer Sector sense ànim de lucre. Senyor Serrano, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Serrano, des de la Confederació, des del Tercer Sector, com valoren l'acord entre el govern i el PSC pels pressupostos del 2024?
Bé, estem decebuts i, òbviament, és una molt mala notícia per la societat catalana que aquest acord que fa dies que coneixem només contempli aquesta actualització de tarifes del 5%, que, de fet, és un pacte que ja existia des de l'any passat en previsió de que no s'haguessin assolit els mecanismes que s'havien d'iniciar ja l'any passat i que encara a hores d'ara no s'han materialitzat. Llavors, doncs, òbviament, cronifica i ens situa un altre cop a les persones que cuidem de la part de la societat que està en una situació de vulnerabilitat més alta, amb una cronificació de l'infrafinançament i deixa de banda doncs pràcticament a 2 milions de persones que tenem i a més de 100.000 professionals que continuaran sense poder sortir d'una situació que fa anys que dura. I que, per altra banda, doncs, a tothom se li ha omplert la boca de parlar de que aquestes condicions laborals doncs, s'han de millorar, s'ha de fer un salt qualitatiu, ho sentim per part dels responsables polítics, tant del govern com dels grups polítics, però a la realitat això no passa. I això, doncs, òbviament, doncs, és un altre cop un cop dur pel sector i per les persones que hi treballen.
Ara m'ho deia, un 5% en qüestió social, en sector social, que incrementa aquesta partida pressupostària. Vostès me'l titllen d'infrafinançament. Què suposa aquest infrafinançament?
Que no es pot fer un salt endavant en la millora de les condicions de les persones ateses, ni en la seva qualitat, ni en la pretesa millora de les condicions laborals dels professionals que s'hi dediquen.
A quin de percent hauria d'arribar, segons vostès, a aquest 5% i, per tant, a pujar-lo?
Hi ha diverses situacions, no? Per una banda, si realment es vol donar una millor cobertura a les persones que malauradament necessiten de l'atenció dels serveis socials, que és amplíssima, des de la infància fins a la gent gran i per múltiples activitats, i òbviament, doncs, hi ha la pretensió que hi hagi una millor cobertura d'aquestes necessitats. I, per altra banda, doncs, i això és un tema que ha de decidir el país, quants són els recursos que es volen fer per igual que es fa, doncs, en avenços en la cobertura de salut o d'educació o d'altres partides. I, per altra banda, doncs, la situació dels professionals que s'hi dediquen a atendre aquests pràcticament 2 milions de persones que viuen a Catalunya i que precisen de l'atenció del sector social. Aquestes condicions s'han parlat sempre, doncs, darrerament, a més d'una manera molt més alta, que òbviament són persones que fan la mateixa feina que fan altres professionals que estan treballant fent del mateix, però des del sector públic. Igual que s'ha anat equiparant des de fa anys i desenes d'una manera esglaonada i de manera valenta per tal que el sector de l'educació, els professionals que s'hi dediquen, bé siguin treballadors de la funció pública o bé siguin de la part concertada, o bé el sector de salut, que òbviament és primordial i que s'han fet esforços per tal de primar i reconèixer el seu esforç i la seva vàlua, en el sector social això no passa. I tenim professionals que estan fent tasques similars al que fan altres treballadors que estan en la funció pública o que estan en sectors molt similars i que fan feines molt similars, i nosaltres venim parlant de que a igual feina, igual salari per a aquestes persones que s'hi dediquen. Això, darrerament, en els darrers mesos, malgrat que des de la Confederació fa anys que venim demanant, doncs, que es treballi amb això, s'ha fet una primera estimació que el mateix govern ha valorat en uns 350 milions d'euros parlar d'aquesta equiparació salarial. Donades les magnituds dels pressupostos de la Generalitat i donades les magnituds dels moviments que està havent-hi en altres conselleries, creiem que això no és una xifra desorbitada, però malgrat així nosaltres estaríem disposats a parlar tant amb els professionals com amb el govern i els partits que li donen suport a aquest pressupost per tal que això es pogués fer d'una manera esglaonada però ràpida. Per què? Perquè si no, els professionals no s'hi dedicaran a atendre les persones. Se dedicaran a altres activitats i deixaran de dedicar-se a aquesta activitat perquè, lògicament, doncs, buscaran les millors condicions econòmiques possibles i laborals. De fet, ja ens passa que aquests professionals marxen dels serveis socials per treballar a àmbits que estan creixent molt i que no hi ha aquests topalls pressupostaris i que estan primant i buscant professionals contínuament. Llavors, doncs, els nostres professionals estan marxant als àmbits com salut, com educació, etc., que la mateixa Generalitat està primant i llavors, clar, fagocita i fa que els professionals d'aquest sector marxin. Per què? Perquè no tenen un altre remei, perquè els hi estan obligant, cronificant les seves condicions salarials i laborals a la situació que es determina pels serveis socials. I aquest 5% és una actualització d'una part dels serveis socials que, òbviament, no dona resposta a aquestes necessitats i a aquesta realitat.
Per tant, m'està dient, senyor Serrano, que aquest 5% no només no es notarà en res, sinó que, a més, juga a la contra?
És que és imperceptible, perquè, de fet, estem en un marc inflacionari on les despeses dels serveis també pugen i que, òbviament, hi haurà una destinació d'una part d'aquest increment de tarifes al que es negocien els convenis laborals, que, òbviament, no poden tenir gaire recorregut, com és evident, perquè si estan molt baixos amb aquest increment de tarifes tampoc no podran créixer molt. I, de fet, aquest increment tampoc no dona resposta a algun dels pactes de condicions laborals i de convenis que es negocien al sector, que s'han fet amb el benentès de que hi havia una predisposició per tal de les administracions públiques de donar aquesta resposta, i per donar un exemple, el conveni d'acció social de Catalunya, que és amplíssim, dona cobertura a moltíssims professionals i a moltes persones ateses, s'han pactat condicions de revisió d'aquestes condicions laborals d'un 13%, mentre que les tarifes només hi pujaran un 5%. Pues ja veurem d'on surten, si és que poden sortir aquestes diferències econòmiques, que serà molt difícil.
Em deia, nosaltres estem oberts a parlar amb el govern. Quina és la darrera vegada, senyor Serrano, que n'han parlat amb el govern?
És constant. és constant. De fet, estem asseguts a totes les taules i a tots els grups de treball que el govern hi posa a disposició per tal que el sector social i pugui millorar.
Els hi han traslladat aquest anuig?
No defugim, no defugim, que òbviament hi ha coses que s'estan fent, però van a una velocitat tan lenta i amb unes decisions polítiques d'acompanyament pressupostari que en un moment determinat, doncs clar, el que fa veure és que estem molt lluny de que allò en el que estem treballant es pugui materialitzar.
Els hi han traslladat a govern aquest anuig?
Sí. Òbviament, hi ha els grups polítics que donen suport també, als quals els hem demanat que fessin un pas endavant en aquest acord.
Què hi diuen al respecte?
Tenim això, aquest és l'acord que tenim. Ens diguin o no ens diguin, aquesta és la realitat. Tot passa per combinar les feines que sembla ser que estem fent, o que estem fent, d'estudiar una revisió de la cartera de serveis socials, que novament doncs és difícil que culmini amb la celeritat que es vol, amb un estudi de costos dels serveis socials de la cartera que es pugui materialitzar en què cada servei cobri allò que realment és, però que realment també porta doncs molt de retard i això costarà que materialitzi en el curt termini. I la realitat és aquesta, és a dir, mentre que altres sectors multipliquen els seus pressupostos i es tenen en compte que les situacions dels professionals han de millorar sí o sí, òbviament hem passat els darrers mesos a veure com s'han millorat ostensiblement, perquè és necessari les condicions del personal que està en el sector de la sanitat, amb un pressupost expansiu, que a més fins i tot deixa a la recàmera 800 milions d'euros per al recorregut de les negociacions salarials que això pugui tenir durant l'any 2024, és a dir, sí, parlem d'aquestes magnituds, doncs no ens trobem igual en el sector social, però no és d'ara, és un tema històric.
Com sap, aquests pressupostos que no estan encara tancats, de fet són lluny de tancar-se, encara queden aquestes negociacions in extremis a 24 hores que el tràmit arribi al Parlament de Catalunya, no sé si confieu en una possible modificació d'aquest 5%.
Lògicament, confiem no només en el que s'aprovi en els pressupostos, sinó que de manera immediata, després dels pressupostos, en el cas de que no entri cap acord que millori aquestes xifres, ràpidament s'articulin els mecanismes per fer les modificacions necessàries i pactar amb el sector un increment dels pressupostos i de les quantitats que es destinin a aquests fins. Mm. És a dir, hem treballat en altres moments sense pressupostos i s'han millorat també alguna cosa de la part destinada a serveis socials. Sí. Insuficient, però clar, és que estem parlant del que estem demanant no és una actualització només dels preus de la cartera, sinó que realment es posi al dia la situació dels professionals i de les entitats.
Deixem fer-li les dues darreres preguntes. La primera, si creu que aquests pressupostos s'han centrat massa en algun punt com el del Hard Rock, per exemple, i ha deixat les polítiques socials de banda.
Ho desconec, perquè jo dins dels acords que he pogut llegir no he dit res sobre això. Això és un debat polític que va al marge dels serveis socials.
Em referia més com a debat mediàtic, més que com a debat
Estem polític. Estem molt preocupats des del sector social amb els professionals i els pràcticament 2 milions de persones que tenem com per centrar-nos en altres qüestions.
I una altra pregunta abans d'acabar, però és que és una notícia que acabem de saber. Un total de 12.280 persones van morir 2023, mentre estaven a llista d'espera de la dependència, ja fos per rebre la resolució de grau o bé el tenien reconegut, però esperaven la resolució de la prestació. Així consta l'Observatori de la Dependència de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials. L'informe diu que de les 23.810 persones que van abandonar la llista d'espera l'any passat, mentre esperaven una resolució de la prestació, el 34,36% ho van fer perquè van morir. No sé com valoren aquestes dades.
No podem valorar, perquè no hem pogut reflexionar sobre aquestes dades, les comentem pràcticament en directe, però òbviament és un reflex de la situació que parles de la dependència. La dependència és una part dels serveis socials, no és la part més important en número, etcètera, és una part important, però no és la més destacada. Els serveis socials, ja dic, a Catalunya estem atenent a 2 milions de persones des de la infància fins a la gent gran, per tots els àmbits i col·lectius, i, òbviament, doncs, és evident que les necessitats d'increment de dotacions pressupostàries als serveis socials, amb dades com les que has comentat ara en directe, doncs fa evident que necessita un posicionament i donar un canvi polític al que es destina a la política social.
Senyor Josep Serrano, tresorer, membre de la Junta Directiva de la Confederació Patronal del Tercer Sector, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Pràcticament 17 minuts que passen de les 9 del matí. De seguida comencem el magazín, però abans, a Ràdio Estel ens interessa la vostra opinió. A partir d'avui mateix podeu participar en una enquesta de Ràdio Estel que trobareu a la nostra pàgina web, a www.radioestel.cat/enquesta. També trobareu l'enllaç per accedir-hi a l'enquesta a les nostres xarxes socials, tant a X com a Instagram com a TikTok. És molt fàcil, accediu, responeu les preguntes que hi trobareu, que són molt senzilles, i això té premi, perquè les 15 primeres enquestes tindran una entrada doble cadascuna pel Requiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El concert serà el dia 26 de març a càrrec de l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i del Cor Madrigal. Per tant, opinar té premi a Ràdio Estel. Ens interessa la vostra opinió. Recordeu www.radioestel.cat/enquesta. Trobeu l'enllaç també per accedir-hi a l'enquesta a les nostres xarxes socials, X, Instagram i TikTok. I ara sí, Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
Vinga, Balma, de què ens parlaràs avui a la girocleta?
Abans que res, em deixes fer un petit incís. M'encanta que aquest programa hagueu deixat de parlar d'estrelles Michelin i ara parleu de bonsais d'estrelles Michelin, eh? O sigui, aquí inventant...
Bonsais Michelin.
Bonsais Michelin.
Sí.
La informació que necessitem.
Estic indignadíssim, eh, Balma? Ja saps que el vincle entre el celler de Can Roca i servidor...
És estret.
Espero que no sigui el vincle amb Can Roca.
És estret.
Sí. És hipotètic, perquè per encara no hi he anat, però ja aniré.
Jo també hi vull anar.
Home, i tant.
Però clar, hauria d'agafar taula per d'aquí 2 anys, no?
Bé.
Home, jo crec que lo seu, Joan, no vull posar-te pressió, seria convidar l'equip a...
Sí,
no?
sí, ho estava pensant de cara a final.
O a tota la casa.
A mi el que no m'ha quedat clar, Judit, els bonsais s'han recuperat o no?
Els bonsais s'han recuperat.
Sí, sí.
Si no, anava a dir, ja m'invento alguna per recuperar-los i que em convidin, no? Seria un bon canvi.
No sabeu si són comestibles, perquè allà...
Són oliveres.
A veure, la fulla de bonsai segur que la posen, perquè les fulles de flors en posen moltes en els queix plats. Jo ho he vist així per fotos.
Hem vist les fotos i el tema aquest de bonsai gran... Perdona.
Sí que ho eren. Eren voluminosos.
A veure, si agafa aquest bonsai un nen petit, és un bonsai gran. Si l'agafa un adult, és un bonsai de vida.
Si l'agafa Joan Díaz, és gegant.
Sí. És així. Jo faig escalada. Però avui
tens
no parles...
un columpio,
no?
No, avui no es parla de bonsais.
Avui no es parles de bonsais,
no,
eh?
Avui us parlo d'armaris. Bum. No.
Armaris?
A dintre els armaris hi caben bonsais, no, és broma. Avui anirem fins a la Casa Vicenç de Barcelona. No és la primera vegada que hi anem en aquest programa.
Sí?
I per què anirem a la Casa Vicenç? Doncs perquè allà s'acaba de presentar, atenció, una peça inèdita del mobiliari de Gaudí.
Compte.
Que no s'havia exposat mai fins ara.
Ai, he dit, parlarem d'armaris, us podeu imaginar que aquesta peça és un armari, no un armari qualsevol, eh? És un armari...
Hauria estat un bon plot twist que haguessis dit anirem a veure un llit, saps el que vull dir?
No, és un armari, i aquest armari és un armari. Jo mai havia escoltat aquest concepte, us l'explico. És un armari raconer, que vol dir que fa la forma d'un racó, o sigui, una paret fa cantonada, doncs una cantonada fa aquesta forma així com de cantonada, és per posar-lo en una cantonada, i a part és un armari penjat, vol dir que no toca el terra, val? Està penjat. Llavors és un armari raconer penjat que Gaudí va dissenyar ara fa uns quants anys, 140.
Les teves anotacions, Elba, perdó, és que no
o sigui,
no rajar d'això.
És que armari...
És un armari cantoner que fa cantonada... penjat, que no toca...
Clar, aquí s'ha de ser exactes, és ràdio.
No, perquè no mai saps qui t'està escoltant.
Ah, exacte.
Perquè un armari penjat que toqui terra seria així com estrany.
No, jo crec que va bé
deixar-ho clar.
Sí, sí. Va bé deixar-ho clar, no fos cas que algú s'imaginés una cosa que no és, perquè no és un armari qualsevol.
Gaudí és capaç de tot, eh?
Ai, sí,
Gaudí, sí, sap proposar fer coses diferents.
És, de fet, és un armari molt, molt Gaudí.
Molt de Gaudí, eh?
Molt de Gaudí, té motius florals... que això també és molt, molt Gaudí, té, té de tot. A veure, Joan, què està passant?
No, res, res, li estic ensenyant l'armari.
Ah, d'acord. Doncs aquest armari reconeix penjat cada Gaudí. Espera't,
que l'estic veient.
A veure.
És impactant, impactant.
És més gran que el bonsai.
Sí, eh?
Val.
Sí?
Sí.
Doncs
endavant. Sí, sí, sí.
Aquest armari Gaudí el va dissenyar per a la casa de l'Ella de la família Vicenç, que amb qui tenia una estreta relació. No és l'única peça ni l'únic mobiliari que ha dissenyat per a aquesta família. Resulta que eren molt, molt amics. Llavors, ara aquest moble s'exposa després d'un procés de restauració que ha durat mig any. Mm. Un procés de restauració que s'ha fet in situ, la mateixa casa Vicenç. Llavors, jo crec que la pregunta és com és que fins ara no s'havia exposat mai,
clar,
no?
Bona pregunta.
Doncs perquè resulta que aquest armari estava en mans d'un descendent de la família Vicenç, seria ja quarta generació, per ser precisos, i la casa Museu Vicenç el va comprar en una casa de subhastes l'estiu passat. Li va costar 95.000 euros, aquest armari.
Ah, està bé.
Està bé per ser un armari de Gaudí, la veritat. Llavors, el va comprar i va començar aquest procés de restauració. Com és aquest armari? A banda de ser un armari raconer penjat que no toca de peus a terra, està fet de fusta, en concret, de fusta de noguera, de llautó i de vellut. És preciós. A l'exterior hi destaquen els motius florals, com dèiem, molt, molt, molt de Gaudí, i també hi podem veure ocells. Llavors, l'interior està tapissat de vellut, és el vellut aquest que dèiem.
També el vellut dona...
de qualitat, no? De dir,
sí.
Tens diners.
És burgès.
És burgès.
Sí, no?
Exacte, sí, sí. I costa molt, que això és molt interessant, i serà molt interessant d'escoltar i de descobrir avui com han restaurat i el vellut, perquè no és un material qualsevol. Vull dir, una cosa és la fusta, que també costa, però el vellut, no sé vosaltres, però me l'imagino que és un material delicat.
Segur,
per això potser l'associem a la burgesia. Sí, a la burgesia. Llavors, una altra de les curiositats d'aquest armari, que té més de 140 anys, és un armari prou gros, no és enorme, però és prou gros, i s'obre amb una clau, però és que la clau té la mida d'una castanya, és una clau petitíssima, super, super petita, per obrir aquest armari. També tinc moltes ganes de preguntar el per què una clau tan petita per un armari tan gran.
Tu me deixes les coses en castanya, en tamany de castanya,
sí.
En general?
No, bàsicament he buscat una foto, l'he vist molt petit, i dic, a veure, com els oients es poden imaginar la petitesa d'aquesta clau? Doncs posant-ho amb coses que entenguin, amb una castanya.
Una castanya.
La mida d'una castanya, tu, les coses com són.
Molt bé.
Llavors, ara aquest armari...
Les coses antigues,
sí?
Per molt grans que siguin, tenen la clau aquella diminuta?
Sí.
No?
Aquest armari segur.
Perdoneu, però en el meu cap les claus antigues són molt grans. No sé
perquè
si...
tu t'imagines les de porta.
Mm, exacte.
Les de porta de
les
casa,
de porta, sí.
Sí. Sí.
Però les de mobiliari, mobles, no. No,
no som, solen ser molt petitones.
També us dic, eh? Obro meló. A casa
meva... L'armari.
Sí, a casa meva pocs mobles hi ha, o a casa dels meus avis, per si en tirem més enrere, que s'obrin amb clau.
Ja, és que
és com
no.
Un concepte que no tinc gaire interioritzat.
Antics, sí.
Sí, sí,
hi ha la caixa forta que sí, però mobles que s'obrin amb clau, no.
Ja no es porta, ja no està de moda.
No,
però
no.
Mira, Gaudí va pensar, jo posaré aquí una clau.
Una clau. També serà molt interessant descobrir per què ha servit durant tots aquests anys. Tinc entès que era per guardar la vaixella a dintre.
Sí? Mira.
Sí, sí.
D'aquí el vellut aquest.
Per tant, és un armari de... Ah, bueno, no, pot ser de menjador, per exemple, no?
Sí, pot ser de menjador.
Sí, sí. Pensava, és un armari de cuina, no, és de menjador.
No, de cuina no. A mi,
cuina fusta, no, és de menjador, és així una cosa noble de menjador.
Els genis poden fer,
poden fer el que vulgui. Sí, però clar, sí, recordem sí. que o sigui, l'armari el va dissenyar Gaudí, però no era per ell, era per la família Vicens, a la casa de Leia. Vull dir que ell el va dissenyar, llavors sí, sí. del que se'n feia, de l'ús que se'n feia, ja no era cosa seva. Ara aquest armari es pot veure a la planta 2 de la casa Vicens. Està més al costat de la xemeneia que va dissenyar Ui. També Gaudí Ui. Per a la casa de Leia, o sigui, tens allà tot el mobiliari. I tot això avui a quarts de dues... connectarem amb la girocleta, us saludaré des de la planta 2 davant d'aquest armari raconer que no toca el terra, que i bé. Ho faré acompanyada, atenció, del director de Casa Vicenç, Emili Masferrer, que ens descobrirà tots aquests detalls, aquests dubtes que tenien. No sé si us facut alguna pregunta que dius, vull saber això, me l'apunto.
Respecte a l'armari.
Respecte a l'armari.
Has explicat, igual he fet una desconnexió.
I ara, ara ve quan...
Has explicat per què fins ara no s'ha exposat?
Sí.
Sí.
Ho ha explicat abastament, a més.
Gràcies, Joan Trias.
Escolta'm,
una petita Rafa. Has fet una gran desconnexió, sí, 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 perquè sí, han estat sí. dos minuts a la Exacte. Meva intervenció.
Us prometo que, no soc, que no soc conscient. No, eh?
Que és el pitjor de tot, que no n'és conscient. No Rafa, conscient. Fem una cosa. Ho vols saber?
Sí,
a dos quarts de dues.
M'he de connectar, ja ho sé.
Ara t'esperes.
Ho sabrem. Ja. Gireu, fins després,
eh? Fins després.
Gràcies. Nosaltres que canviem de qüestió, canviem d'estació.
Pròxima estació, amb Judit Vallès.
Vinga, va, i a quina estació parem avui, Judit?
Doncs mira, avui parem a l'estació de Nordreport, a Copenhague, una de les estacions principals més grans de Dinamarca. I avui parlarem de Dinamarca perquè s'ha registrat un augment significatiu de casos de l'anomenada febre del lloro.
Hola, com estàs?
Com?
Aquest és el...
Això és la febre del lloro.
Aquest és la febre...
O el lloro amb febre.
Parlant.
Ho havia de posar, ho havia de posar.
Està bé.
Ara explicarem exactament en què consisteix, però abans us vull preguntar, sou dels que us fan fàstic els coloms, les cotorres de Barcelona, us molesten? Quina Mira, relació hi teniu?
A veure, fàstic no, molestar sí.
Val. Sí, eh? Jo els coloms fàstic sí, les cotorres són molta rabieta, molta.
A mi em molesten, eh?
Soroll.
Em semblen divertides.
Calla, pesades.
Ja.
Sí, molt sí, pesades.
Sí. Sí, sí. Ara estic pensant que jo feia anys m'aixecava i hi havia un soroll de pardals per allà pels patis interiors de
sí,
casa
pardal, meva. Pardal. Són les cotorres.
No, les cotorres aquestes. Sí, sí. I ara ja fa temps que no...
Jo també. Igual. És que em dóna la sensació que estan desapareixent, pot ser.
Les cotorres van fer algun pla des de l'Ajuntament perquè estaven prolificant...
Per donar-los via, no?
Què?
Estaven prolificant.
Prolificant massa.
Ja.
Proliferant massa, gràcies.
Proliferant.
Ui, com
doncs ha funcionat el pla de l'Ajuntament?
Doncs sembla que és cert que sí. A mi em molesta molt els coloms. Us explico una cosa que em va passar.
Si us plau.
Fa igual 3 mesos em vaig demanar un cafè. Un cafè molt car, he de dir.
És que m'ho veig a venir.
Em va demanar un cafè molt car. No era Starbucks, perquè tothom pensa cafè car. No era Starbucks, era un altre lloc. Total, que vaig sortir jo molt pagat amb el meu cafè car. Dic, ui, això estarà boníssim, tal. I vaig deixar la tassa breument en la taula i em vaig girar, no sé, a mirar...
La esquitxadeta, diguem-ne.
A mirar algo. No, ja us explico. Quan vaig tornar 2 segons després a mirar on estava la tassa, hi havien 3 coloms fotent-se el cafè car.
No!
Sí. O sigui, allà bevent i dic, bueno, però què és això?
Però després aquests coloms devien anar al tope, eh?
Ah. Vaig fer fora...
Si voleu, pagueu-lo.
Home, i tant, és que vaig... Bueno, a veure, si voleu, parlem-lo. Entre 4, dividim el compte entre 4. Clar, saps què vull dir? Mira, aquests eren els coloms, quan em contestaven i em deien no, pringao, nos lo tomamos gratis.
No,
llavors aquest va ser el moment. Vaig dubtar un segon, perquè havia pagat molt, no me'l vaig fotre. I a més, la gent que passava pel carrer em mirava com divertida. Sí,
això
o sigui,
passa, també.
Vaig detectar...
Els hi vas fer el dia.
Vaig detectar mirades de dir...
Això passa també en aquesta casa, quan surts aquí fora un momentet i et cau una pedregada d'aquestes de colom.
Judit Vallès.
Que això és un... Ja et passarà, Judit.
O sigui, sí, Judit Vallès.
No.
Has aterrat molt bé a Radio Estel, però el bateig de foc, mai Exacte. Millor dit, és quan surts un segon al carrer i et cau allà tota la...
Llavors, quan entres aquí, de Colom, i tot és hi-hi-ha-ha, eh?
I tot és hi-hi-ha-ha. Jo vaig... jo el primer any, això va ser... vaig marxar a casa, només et dic això. Vaig marxar perquè dic, jo no puc passar...
Ai, esperem que no passi.
No puc passar... Te'n recordes de l'any aquell?
Home.
I em va venir Xavi Aguilar amb una samarreta de propaganda de Radio Estel.
Ah, però que era consistent.
No consistent, perdona. Era, vaig
era de gavina,
vaig
allò.
Pujar a dalt. Això no era un pardal, era un pterodàctil, saps? Una cosa... I vaig pujar a dalt completament cagat, tot...
Oh.
I clar, i em dic, a part de les rialles, la gent assenyalant, fent-se fotos a mi com si jo fos un trofeig més, una atracció de fira, doncs al final em va dir, nois, jo aquí no puc estar.
Algú perquè... et va dir, què t'has trobat malament?
Bueno, clar, no, i bueno, no, vinga la risa, total. I em veig Xavi Aguilar amb una samarreta de propaganda, no, però ponte esto, porque tal. I era una samarreta que era com tres o quatre talles inferior al que jo necessitava.
Bueno, però perquè marquis bíceps.
Bueno, clar. I vaig marxar a casa, saps què vull dir? Era un top, perquè era un top. Vaig marxar a casa amb top, marcant mugrons, aquí posava Radio Estel, la roba cagada en una bossa, i els hi vaig dir, escolta, ja tornaré demà i adeu-siau.
Tot ideal.
Per tant, Judit, prepara't perquè tu diràs,
no,
a mi no em passa.
Que aquí
ara Judit està pensant, no, a mi no em passarà.
No, a mi no em passarà.
A mi no em passarà, perquè jo aniré molt en compte.
Val.
Ja m'ho explicaràs.
Sí.
En fi,
vinga,
coloms.
Seguim amb informació de servei.
Sisplau.
A veure, febre del lloro. Des de principis d'any fins al febrer del 2024 a Dinamarca es van registrar 23 persones positives en febre del lloro.
Ai. Compte,
eh? Ojo, perquè no és una febre qualsevol... perquè d'aquests casos 17 persones han sigut hospitalitzades, 15 amb pneumonia i 4 han acabat morint.
Déu-n'hi-do.
Llavors, clar, així d'entrada pot semblar una dada poc rellevant, les 23 persones positives, però hem de tenir en compte que a Dinamarca se solen registrar d'entre 15 i 30 casos cada any.
Déu-n'hi-do.
Què passa? Que no és l'únic país d'Europa que ha tingut un augment d'aquesta infecció, sinó que durant tot el mes de febrer l'Organització Mundial de la Salut ha anat rebent comunicacions de països com Àustria, Alemanya, Suècia, Països Baixos... han anat rebent comunicacions a través del sistema d'alerta i resposta primerenca de la Unió Europea. I això el que ha fet ha sigut provocar que l'OMS publiqui una alerta internacional a causa de la normalitat d'aquest augment de casos per tota Europa. Llavors, us preguntareu, què és exactament la febre del lloro?
Mira, mostra't del cap, perquè
sí.
Val, febre del lloro és una infecció respiratòria provocada per un bacteri anomenat Chlamydia sitaki, que afecta principalment
tenen
els ocells.
Tenen una platja japonesa, perdoneu.
Sí que us sembla una mica, és veritat.
Demanaré un Chlamydia sitaki.
Tenen de seta, no?
Sitaki. Sí. En molta menys mesura, també pot afectar els humans i s'agafa quan estàs en contacte amb ocells infectats o amb secrecions dels ocells que estan infectats. Per tant, Rafa, podries haver agafat la febre del lloro aquell dia.
Compte.
Totalment, perquè més en contacte no es pot estar amb secrecions.
Llavors, les persones en risc serien persones que treballen amb ocells domèstics, treballadors de produccions avícoles, veterinaris, propietaris d'ocells de companyia, jardiners... De totes les persones que han agafat la infecció fins ara, la majoria estaven dins d'aquest col·lectiu i havien estat en contacte amb ocells silvestres o amb aus domèstiques.
Està molt bé que ho expliques, això, Judit, perquè jo pensava que la febre del lloro era algo típic que dèiem, allò de la febre del lloro, com la xocolata del lloro.
Sí, com una frase feta, no?
Exacte,
però no,
però que no era
serio,
una malaltia.
És seriós,
eh? No, és seriós, sí.
Sí, sí. De quins ocells estem parlant? Estem parlant, en general, de lloros, guacamayos, periquitos, agapornis... amb tota aquesta família dels lloros.
Del pardal, també?
Del pardal, no. O sigui,
Rafa
poden...
Sorolla li interessa, això, eh?
Sí, moltíssim.
Perquè, tens un pardal.
Els pardals. Ah, bueno. Joan, és que et quedes amb tota la meva vida. Bueno, perquè un dia vaig explicar que...
Em quedo amb les estupideses.
És que... Ja. Vinga, va, us torno.
Però, sí, però jo no ho he sentit.
Molt breument. Jo resulta que a mi els animals... Jo ho sento, no sóc una persona insensible, però no em diuen gran cosa. Gràcies, José, per ambientar aquest moment. Doncs llavors, no em diuen gran cosa i els meus fills em demanen ai, un gosset, un gat, sí. I jo sempre dic no tenim, no pot ser. A més, si són al·lèrgics i tot, jo els convenço, no? Però un dia, sin comer-lo ni beber-lo, vaig arribar a casa i em vaig trobar un pardal, que no sé, i dic, però bueno, l'heu comprat. No, se'l van trobar malifet, saps, allà ferit. i van anar a comprar una gavina, tota la història...
Una gavina no, una gàbia.
Una gàbia, una tota la història...
Es menja el pardal.
Bueno, doncs pues mira, no hagués estat malament, tampoc. Total, que vam adoptar aquest pardal que li van posar per nom, si no recordo mal, Hooper, que és de Stranger Things, un personatge i tal, i... Tal com va arribar, va marxar. Un dia vaig arribar i dic, però on està? No l'hem regalat a una altra família, ja ens hem cansat del pardal. Per tant, sí, aquesta és la meva experiència.
Sense que havia volat.
No, i el deixàvem sortir de la
gàbia. I tornava, la gàbia?
Tornava, no marxava, que no estava bé allà a casa. Li donàvem menjar i beure i de tot, i li donàvem conversa. Jo a casa no estaria en lloc. Ara està en una altra família.
Total,
no sé
que estem parlant de tots aquests ocells, que el pardal no hi entraria.
Exacte. A veure, realment tots els ocells poden agafar aquesta malaltia, però els millors transmissors cap als humans, diguem-ne, serien els lloros i també els paons. D'acord? Llavors, informació de servei. Com podem saber si el nostre lloro té símptomes? Uh-huh. Normalment es nota a través del plomatge, és a dir, quan és així aspre, sense brillantor, ja denota que alguna cosa no està funcionant.
Són més de la meitat de rates voladores d'aquesta ciutat.
Sí, però bueno, per si els oients que tinguin animals de companyia, ocells, lloros...
Nostres oients que siguin pirates, per exemple, un lloro allà...
I com es poden saber els símptomes en humans? En general, és com poden ser mal de cap, dolors musculars, tos seca, febre... Com, sí, com una...
És el meu estat natural. Tot el que has descrit és la meva naturalitat.
Una espècie de grip, no?
Sí, exacte. Sí, més o menys. Llavors, a part de Dinamarca, hi ha hagut un increment de casos en diferents països. Hem dit que a Països Baixos, de fet, des de finals de desembre fins a finals de febrer, hi ha hagut unes 21 persones notificades com a positives, és a dir, el doble de l'any anterior.
Compte amb això.
Àustria normalment té només 2 casos cada any i de moment han registrat 14 el 2023 i 4 més el que portem de 2024. Uh-huh. I Alemanya i Suècia més o menys ha passat el mateix.
Per tant, això està...
Va a l'alça, la febre de lloro va a l'alça.
Sí. A mi m'ha semblat estrany que aquí encara no hi hagi cap cas, tenint en compte la quantitat de coloms i de cotorres que tenim a Barcelona.
Sí.
I sobretot perquè normalment tot passa aquí, també, totes aquestes coses. Sí. I de moment no ha arribat.
Investigant, tenia curiositat per saber com havien arribat les cotorres a Barcelona. Vosaltres ho sabeu?
No.
Ni idea.
No? Hi havia la llegenda urbana que deien que les cotorres s'havien escapat del zoo de Barcelona i havien anat procreant i per això havien acabat conquerint la ciutat. No sé si ho havíeu escoltat mai.
No, però encaixa perfectament, no? Però podria ser una espècie...
Clar, perquè són una espècie invasora, són procedent d'Amèrica del Sud.
Sí.
Però realment aquesta llegenda està totalment descartada perquè... El que va passar és que va estar molt de moda als anys 70-80 tenir cotorres com animals de companyia. Ah. No sé si a vosaltres us va agafar... No. Bueno, crec que... Rafa?
No, és veritat. Jo, quan era petit, també vam tenir una cotorra a casa. Veus? De mascota.
Ah, sí que és veritat perquè estava molt de moda.
Sí. Se'n sentien a les cases i va passar de sentir-se a les cases a sentir-se al carrer.
Val, doncs jo crec que aquesta teoria... Exacte. L'anterior també podria ser, però aquesta encaixa més. Mm. Sí.
De fet, parlem de que el 2015 hi havia al voltant d'unes 5.000 cotorres a Barcelona i al cap de 5 anys unes 8.000. No. Es reprodueixen molt ràpidament.
Compte.
Una pregunta, les cotorres parlen o no parlen? No tinc un dubte. És a dir, són capaces d'articular alguna paraula?
Crec que no.
No?
Val, jo diria que no, que criden.
Però són de la família dels lloros.
Perquè la frase feta aquesta de parla com una cotorra... No...
Perquè criden.
Sí, val. Són molestes.
Val.
Llavors, la gran majoria van venir a Espanya amb l'objectiu de ser animals de companyia cap als anys 70-80, com hem dit, no? Mm. I què va passar? Que després es van començar a escampar i es va prohibir la seva importació. Quin anem sentint?
La Judit es gira per buscar una cotorra al control tècnic. No, està José.
No
ens podem concentrar, home. D'acord, es va prohibir la seva importació a Unió Europea el 2005 perquè portaven la grip aviar.
Ui, clar.
Una altra malaltia. Dels ocells.
Sí. Això també va estar de moda.
Però clar, en aquell moment ja s'havien escampat totes pel territori i exactament en trobem, estan totes concentrades a la ciutat de Barcelona.
Sí.
En fi, Espanya, de moment no hi ha cap cas de febre del lloro, no ens alarmem, però això sí, volem fer unes petites recomanacions per les persones que tenen ocells com a mascotes.
Ah, vinga.
Sobretot, assegureu-vos de mantenir les gàbies netes i de rentar-vos molt les mans.
Atenció, que tenim declaracions de Jan Laporta al respecte.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Mira, veus?
Ai,
Ai. De moment, Jan. No estem tan malament.
El bo d'en Jan.
El bo d'en Jan.
Ha tingut un detall d'enviar les declaracions, que ara és un moment d'esmorzar, saps què vull
dir? Sí, home, evidentment.
I això és sagrat.
Evidentment.
Jan Laporta és sagrat.
Escolta, deixem els lloros, anem de compres?
Sisplau, sí, anem de compres. Com cada dia, us parlem dels supermercats Cap Bravo, amics de la casa, amics d'aquest programa, i que cada setmana doncs ens reparteixen aquesta magnífica cistella pensada per als nostres oients. Mm-hmm. Cada dia juguem una mica amb ells, que us
sempre.
He de dir, tota la temporada jugant amb els oients, i molt agraïts de que entrin als nostres jocs. I avui també ho farem. Tenim una nova cistella preparada per sortejar divendres. Ja sabeu, que és la cistella Cap Bravo per menjar-se. Ahir ja la Judit ens explicava que menjar-se és una de les seves aficions més marcades. Segur que té altres. Ja anirem descobrint-les. De moment, aquesta cistella, Judit, interessaria molt. No pots optar, perquè ara ja formes part de l'equip de la caravana i ho tenim vetat, però aquí tenim cigró cuit, arròs integral, espirals amb vegetals, tonyina en oli d'oliva, espàrrec gruixut. Més pàrrec, allò. Ja ens vas dir que t'agradava més el curt, però bueno, el gruixut també està molt bo. Com a complement trobarem els mix de fruita seca crua i oli de siurana, que és aquest regalàs que ve amb la cistella, Una ampolla d'oli per poder amanir doncs, qualsevol cosa o per cuinar, fantàstic. I també tenim productes d'higiene personal i bellesa. Són crema corporal d'argan i sabó de mans. Mira, sabó de mans. Si tenen pardals, poden aprofitar-lo, no?
Exactament.
El sabó de mans per anar fent aquest consell que has dit. I amb la crema corporal poden també netejar la gàbia del per això, és una alternativa que us regalo. Cap Bravo, supermercats de confiança, botigues de nova generació millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Cap Bravo et cuida. També tenim Cap Bravo a casa, Jo crec que sempre és una bona idea fer un passeig per Cap Bravo i mirar els productes i estar pendents i etcètera, 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 i visitar perquè Cap Bravo es renova cada 2x3. Però si us fa mandra o el que sigui, teniu també Cap Bravo a casa. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
Vols que ho digui,
Home, estic esperant com agua de maig.
Són
legión.
Legión.
Són legión. Cap Bravo aposta per la diferenciació. La diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, dels productes frescos, l'estalvi personalitzat. Si us plau, si sou família, si sou família nombrosa, aneu a Cap Bravo perquè us cuidaran. La targeta, anaves a dir.
Sí, sí. No, anava a dir una altra cosa.
Què?
Cap Bravo, són productes tan frescos que podries pensar, això és una cadena de congelats. No.
No. No,
no,
no, no, no.
És que són totalment frescos.
Tenen congelats també i de qualitat.
També, però allò va a banda.
Són frescos. Cap Bravo representa el supermercat de barri que us he de dir de prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat.
No, allò és... Judit, tu has anat a un Cap Bravo?
I tant. Jo soc consumidora de Cap Bravo.
Consumidora de Cap Bravo, molt bé.
Perquè, clar, com sabràs, amb un metre quadrat... I caben
la quantitat de productes...
800 mercabarnes.
Permet...
De tot.
Mercabarna, jo des... Bueno, és igual. És que, no,
a
és
mi m'agraden
dir...
els estants aquests especialitzats que fan quan és la castanyada.
Ah, i tant.
Boníssim,
i
això.
I tant.
Sant Jordi.
Ara tenim els de les mones. Ja han arribat les mones.
Ah, sí, ara hi ha les mones, és veritat.
Ara hi ha mones de Pasqua per si teniu algun fillol.
Amb això Cap Bravo és com el Corte Inglés. Quan Cap Bravo diu... Ja estan les mones...
És la temporada...
És que és la temporada.
S'ha
obert la veda i endavant.
Això és així.
Doncs el que t'explicàvem, per metre quadrat...
No, és una barbaritat.
Joan i jo sabem de bona tinta que la NASA està investigant què passa amb els metres quadrats de Cap Bravo perquè les lleis de la física quàntica...
No acaben d'explicar-ho.
Canvien a Cap Bravo.
Per cert,
no saben.
Targeta de fidelitat, ara sí.
Home, sí, targeta de fidelitat.
Clar, és que...
Mira, aquí, veus, aquesta és la NASA. Soroll de NASA, perfecte, molt bé. Targeta de fidelitat, que ahir podeu anar estalviant, hi ha un estalvi allà que es va acumulant. És fantàstic, Cap Bravo. I a més... ja ho sabeu, us regala aquesta cistella meravellosa cada setmana. Anem a la pregunta. Cada setmana us fem una pregunta.
No, has dit els productes?
Els he dit. Ah, mira! Mira, Vesperon!
No m'he fixat
Vesperon, amb... Vesperon! Se m'ha acusat...
Que volia saber.
Sí. Sí, continuen allà els esparres gruixuts.
I caben a la cistella?
Sí, perquè és una cistella especial elàstica.
Vale.
Dona de sí. És com el pantaló de xandall que poses tu per fotre la paella
dijous.
Sí.
Feu peses.
Sí.
Perquè quan vingueu a buscar la cistella Capravo, l'espàrrec gruixut...
O quedeu amb Xavi Pastor, que us ho portarà a casa.
No, el Xavi Pastor us ho portarà amb el dit petit de la mà. Del peu, si cal. Però...
No puc explicar l'anècdota, però ahir em va passar una cosa amb Xavi Pastor.
Sí?
Prou curiosa.
Després... No vols explicar-ho?
No, es pot.
Val.
Però ja us l'explicaré fora de micro. Escolteu, avui, clar, jo tracto d'evitar el tema, però és impossible.
Clar.
Nervis, suor, molts barcelonistes en tensió.
Ai.
Avui torna a la Champions. Només et dic una cosa. La darrera vegada que el Barça va disputar uns quarts de final... Això són vuitens de final, eh? Sí, el que juguen aquest any és vuitens.
Però que Capravo no ven Champions, eh?
No, en principi no.
De moment.
En principi no.
I no
les volem comprades, volem guanyar-les al camp. Exacte. La darrera vegada que el Barça va passar als quarts de final va ser amb un entrenador d'infaust record, Quique Setién, i als quarts de final li van fotre 8 gols el Bayern de Múnich. Per tant, jo avui tinc una dicotomia interior, ja us ho dic. Vull que el Barça passi... Però el Lago de los Cisnes...
Sí.
Perquè és un drama, no?
Sí, és el Lago de los Cisnes o el Trencanous, això? No, és
el Lago de los Cisnes. És el Lago de los Cisnes. Sí, bueno, és el drama del Barça. No sé si vull que passi a quarts... Perquè el que pot esperar-li al Barça... És que quan li toqui un equip de veritat... Ara tenim el Nàpoli.
No compta, el Nàpoli.
Que al final és napolitans.
Bueno, el Nàpoli.
No, o sigui, ens poden fotre fora segur. Ah. Però com a mínim jo crec que no ens fotran 8 gols. Saps? Arribarà un...
Bueno.
José està dubtant.
Sí, no, jo també... Jo soc Tim José, amb això.
En fi, no ho sé. Però si arribem a quarts de final i ens toca, jo què sé, un altre com un Bayern de Múnich...
Perquè el Politano juga avui, o...?
Politano? Bueno, segurament sí. Després de la bronca que li va fotre ahir el Tilautaris. En fi, total. Bueno, doncs la darrera vegada que el Barça va arribar a quarts de final va ser amb Quique Setién a l'entrenador del Barça.
Uau!
Sí, és increïble, però és veritat. Era Quique Setién l'entrenador, van arribar a quarts de final, van jugar a porta tancada a l'estadi del Benfica, van rebre aquest correctiu per part del Bayern de Múnich. Tota aquesta hipèrbole i volta que estic donant és per arribar al nom de Quique Setién. Perquè no sé si saps, Joan, Judit, no sé si sabeu, que està sense equip des que el setembre passat va ser destituït com a tècnic del Villarreal. La temporada, doncs, acabava de començar, però el tècnic càntabre va pagar el mal inici de l'equip groguet. I des de llavors que no entrena. Saps qui és Quique Setién,
Judit? Sí.
Dius que sí per jugar. Mira, les vaques.
Diu que sí per jugar.
És un entrenador que...
Jo ja t'ho he dit abans, Rafa. Ni el futbol.
Ja, perquè li he demanat, dic, ets futbolera i tal, perquè jo soc molt... Diu, no, jo no veig futbol i tal, jo sóc una persona de bé... Bueno,
ara.
Total, que... Quique Setién. La temporada passada va ser destituït en setembre i ara està apartat de les banquetes. I Setién, que és un tio molt particular, a part de les vaques, ha tingut temps de dedicar-se a altres aficions, com ara... Què diries que està fent? O sigui, una persona amb cabell blanc, amb un tipus que si el veus de per l'esquena sembla que tingui 25 anys...
Sí.
Quan es gira dius, ah, no, té més. Val? Una persona que, si no està entrenant un equip de futbol, està amb vaques, tu què diries que pot dedicar el seu temps?
Fent formatges.
Formatges?
Ah?
Bona. Ben trobat, però no. És una cosa molt més intel·lectual.
Aquí
Judit ara, jo crec que pot tenir un perfil d'aquesta afició de Quique Setién.
Compte,
I tu, no ho sé, perquè no hem parlat mai del tema i segurament no. Resulta que s'està dedicant als escacs.
No.
Tampoc t'agraden els escacs. Vaja, no. Ja trobarem alguna cosa que t'agradi.
Ja trobarem alguna cosa.
Alimentar-te sa.
Cal dir que tenim en aquesta casa una fera dels escacs.
Bueno, el Ferran.
Ferran Capdevila.
El Ferran Capdevila juga a la Lliga,
En aquesta casa i de la fabricació pròpia.
Juga a la Lliga d'escacs.
Una... Juga a la Lliga d'escacs?
Jo ho crec que està federat.
Sí, està federat.
Està federat, juga a la Lliga d'escacs.
Compte, no és la
No. Bueno, algun cop va venir...
Allò d'agafar la fitxa,
ja.
Saps? No, és un moviment...
Sí, algun cop va venir... Bueno,
que entre falange i falangita, saps el que passa?
Algun cop va venir al Camins amb la mà lesionada dels moviments.
Clar, és que no.
Sí,
sí, perquè... No, però saps què passa? O sigui, en principi... La Judit no està fent el moviment. Entendre. Imagina que això és el rei, val? La meva ampolla d'aigua. Total... en principi, els moviments són fàcils, però tu quan portes 3 hores de partida tens ganes de matxacar a l'altre i fer-li un jaque mate. Llavors, ell s'emocionava al final, el Ferran, i allò, amb un moviment de dels cabells així, molt bojos, doncs feia una cosa així amb el cap i pap, i es carregava l'altre. Jaque mate! Llavors, aquí es lesionava.
Clar.
Llavors, venia amb la mà fatal i em deia, avui no puc treballar, ahir vaig jugar una partida.
En fi.
De la Lliga. En fi. Total,
10 minuts per fer la pregunta.
Que aquí se... Escolteu.
No, cap problema.
Què vols que ho digui? Les coses necessiten el seu temps. Total, que hem sabut que el pare de Quique Setién li va inculcar aquesta passió,
sí,
per aquest esport, els escacs. Sí, sí, amics, he dit esport, que sempre ha mantingut viva i amb més o menys intensitat, segons li permetien les seves obligacions professionals dins del món del futbol. I ara, sense feina, des de fa mig any, l'exentrenador del Barça ja figura fins i tot en el cartell d'un torneig de renom com l'Open de Menorca.
Allà Opens, també.
S'ha anat a l'Open de Menorca d'escacs, Quique Setién, a jugar.
Jo és que hi ha només una cosa que em flipi més que els escacs.
Què és?
Els salts d'esquí.
T'imagines una partida d'escacs mentre saltes? No? Una barreja boja d'aquestes que pensava Sheldon Cooper. Bueno. Per tant, arribem al final, amics oients, paciència. La pregunta d'avui per optar a aquesta cistella que Bravo...
Veuràs tu la pregunta, no tindràs res a veure, però...
Tira, si de sobte poguessis fer el que et dona la gana... Si de sobte ningú et truca per treballar, però tu, pel que sigui, tens una rajoleta amb, jo què sé, 10 milions d'euros que pot tenir Quique Setién. Bueno, Quique Setién calcula.
Ah, Setién, clar, clar.
Tenir Quique Setién 10 milions d'euros allà al banc, saps? Segurament a una caja rural, perquè ell ja sap les vaques i tot lo natural. Sí. Llavors, allà tindrà... I pot fer el que li doni. Pues no me llaman para trabajar, pues voy a hacer lo que yo quiera, que es jugar als escacs.
I punt, sí.
Llavors, la pregunta que Bravo és, si de sobte... et passes com aquí que se tient i ningú et truca per treballar, però no et cal tampoc perquè estàs bé de pasta.
Ui, qui és aquell? Perdó, eh? Gent del Nàpols a Montjuïc, hi ha un senyor que és igual que Oriol Vidal Barraquer. L'hem vist o no?
Sí, no sé qui és.
Serà
un jugador.
Hem d'esbrinar qui és, eh?
Que no sigui el Mateo aquest.
No ho sé, duia ulleres.
Com?
Duia ulleres, però
potser.
D'esbrinar qui és la persona del Nàpols. Jo crec que deu ser algun tipus de tècnic.
Que és Vidal Barraquer, no?
Que és Oriol Vidal Barraquer, eh?
Oriol Vidal Barraquer ens fa una anàlisi... Li explico a Judit perquè ara està flipant.
Sí.
Va fer anàlisi política els divendres. Perfecte, doncs ja tenim aquesta detectada, aquesta equivalència,
si em permets.
Joan.
Sí, sí, no, és
acabo.
Que acabo de...
No, està bé, tu, és el teu programa, vull dir...
Exacte, tu fes, no?
Com si, si vols ara ballar un claquer, o sigui, jo no diré res, saps què vull dir? Damunt la taula, o un zapateau.
Ara trucaré a Ryan Gosling que vingui cap aquí.
Home, sí. Llavors, la pregunta és aquesta. Si voleu optar a la cistella Cap Bravo, que se'ls deixarem divendres, si de sobte poguessis fer el que et dona la gana, què faries? A què et dedicaries? Jo...
A veure...
No ho sé. Tinc molts dubtes al respecte. És que tinc molts dubtes, però segurament seria algo molt paregut al que ja faig. Seria així de...
Segurament.
Seria així de...
I no és maco, això.
Doncs sí, o sigui, a mi m'encanta fer el que faig i jo crec que acabaria fent-lo igualment. Després d'un temps de tranquil·litat, vale? De llegir, d'escoltar música i d'estar amb la família, si voleu.
Jo segurament, després d'una temporada com aquesta, dormiria. Amb un llit molt gran.
Està bé, eh? Un llit XXL.
Exacte.
Perdut allà enmig dels llençons de seda, no? No cal, tampoc,
no,
a aquest nivell,
caldria.
És igual. Doncs hi ha sols de l'IKEA, de 5,95.
Judit, què faries tu?
Jo crec que aniria, tindria una casa rural, al meu hortet...
Ai, que bé!
Mira. Sí. Llegir molt.
Doncs Quique Setién va per aquí.
Exacte. Sí, més o menys. Tiraria com ell.
Molt bé, fantàstic. Doncs ja tenim això. Ara volem saber què faríeu vosaltres si poguéssiu fer el que us dona la gana i tinguéssiu la vida una mica solucionada com Quique Setién.
13 minuts, eh?
escolteu, en fi, jo, quan vulguis talla'm, jo continuo i continuo. Respostes, sisplau, al 663-99-30-62, podeu jugar amb nosaltres, respostes de veu, respostes per escrit, i divendres obteu aquesta magnífica cistella Cap Bravo, que té espàrrecs gruixuts incorporats.
Dit i fet.
I sabó de mans.
També.
Important.
També.
Si teniu pardals, no us ho perdeu.
Judit, abans ens deies que ahir moria als 74 anys Eric Carmen, un dels grans, i que tenia peces tan conegudes com aquell Hungry Eyes que hem escoltat abans, sí, o com aquest All By Myself. When I was young, never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Nobody's home.
Ràdio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El dissabte 16, concert de música antiga de Girona amb obres de Josep Gaz, Manuel Gòmina, Francesc Juncà i Giovanni Pergolesi. Serà el dissabte 16 de març a les 6 de la